Són les 10 i 16, les 17 i 16, la remissió. Amb motiu del Dia Internacional de Residus Zero, avui posem el focus en un dels grans reptes ambientals de les Illes Balears, la gestió dels residus. Les darreres dades mostren que a les Balears es generen més residus per habitant que la mitjana estatal i, a més, la recollida selectiva es manté estancada al voltant del 30%, lluny dels objectius de reducció i reciclatge marcats per als pròxims anys. Per parlar-ne, avui ens acompanya Rosa García, directora de Resero, una fundació independent que treballa per avançar cap a una societat sense residus i que ha fet doncs, un estudi de com funciona aquesta generació de residus a les nostres illes. Rosa García, bon dia, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a tu. Escolta, les dades indiquen que les Illes Balears es generen un 46% més de residus per habitant que la mitjana estatal. Quins factors expliquen aquesta diferència tan marcada?
Doncs bàsicament el que estem veient i aprofitem avui, que és el Dia Internacional del Residu Zero, justament per donar a conèixer aquestes dades del nostre informe d'indicadors. I el que veiem clarament és que les Illes Balears doncs, no estem complint amb els objectius de reducció, sinó que estem inclús incrementant, no?, de forma bastant preocupant aquesta generació de residus. Bàsicament les raons són que no hi ha una aposta clara per la reducció ni per la reutilització, que la recollida selectiva està estancada i un dels factors crítics, per exemple, és que no tenim una recollida no, realment efectiva de la fracció orgànica i l'altre element importantíssim és que el mercat es continua invadint de productes cada vegada més complexos, més difícils de reciclar. I el focus es posa sobre la ciutadania i sobre les administracions en comptes de posar el focus sobre la producció i sobre la distribució d'aquests productes de consum.
Molt bé. Hi ha hagut determinades iniciatives, no? Com per exemple les palletes, fer-les de cartró, o els gots de plàstic que també de cartró. No sé fins a quin punt això doncs ha servit per alguna cosa, o bé no sé si hi ha alguns productes determinants, no?, en tota aquesta generació de residus. Per exemple, no sé, et posaria l'exemple, el bròquil aquest que ve en un plàstic, aquest tipus de coses.
Sí, totalment.
No? Que és una mica sense sentit perquè el pots agafar i ja està, no?
Sí, jo crec que estem tenint com una còctel explosiva, si em permeteu. O sigui, d'una banda no hi ha aquesta aposta real per reduir ni reutilitzar, no? I el que tu dius, el 2019 es va aprovar la Llei de Residus Balear i s'enfocava doncs, en la reducció de les palletes, dels gots de plàstic, però i malgrat que s'han fet iniciatives i a Formentera s'ha avançat, no? Alguns establiments han avançat en aquesta direcció, és el que tu dius, és com tenir la barca plena d'aigua, intentar treure-la amb tassetes de cafè, en comptes de fer realment una aposta per la reducció i de taponar el forat per on ens està entrant tanta aigua. Llavors, què tenim? Per exemple, el tema de l'orgànica. Això és una cosa que portem molt d'anys denunciant. Realment necessitem ja una separació efectiva dels fems orgànics, de les restes de menjar, de la resta de components. Altres factors que hem analitzat amb aquests indicadors. Continuem amb una generació molt important de botelles, de begudes, d'usar i llençar. Tot molt, per exemple, tot el tema del consum de l'aigua envasada. No hi ha sistemes de reutilització. Això encara és un factor. Un altre flux de residus que també està incrementant moltíssim en els darrers anys és la moda, el tèxtil, tota aquesta moda, no? la fast fashion, i que a més és roba de molt poca qualitat. I un altre factor que en els últims anys també està influenciant molt és tot el tema del comerç electrònic, la quantitat, no? de gestió que s'està fent, la quantitat de, sobretot de cartró i de plàstic envasat, com tu deies, que ens està arribant. Si això no ho acompanyes d'una política realment d'aposta per reduir, per reutilitzar, per reparar i perquè els fabricants siguin els que assumeixin els costos, doncs estem amb aquest còctel explosiu que diem.
Molt bé. Quan tu ho dius, quan expliqueu, no, que la recollida selectiva està estancada, què vol dir? Et refereixes a això, a la part de l'orgànic o que no... A què et refereixes?
Em refereixo que portem més de 4 anys que no superem el 30% de recollida selectiva, quan Europa ens està demanant un 50-55% ja fa temps. L'orgànica és important, però tenim altres factors. Els envasos també estem per sota del que hauríem realment de separar. Estem a l'espera, com sabeu, de que es pugui implantar a nivell de tot l'Estat el sistema de dipòsit d'evolució i retorn, que a Formentera ja vam tenir un intent de prova pilot fa un parell d'anys, i ara el govern espanyol ja ha demanat que s'implanti a tot l'Estat. Sí. Aquí el que estem és a l'espera de que els fabricants i els distribuïdors realment dissenyin quin ha de ser el sistema, i ara per ara la seva estratègia sembla ser que és encara de dilatació i que volen esperar encara un temps. Un altre factor importantíssim de la recollida selectiva que també ens afecta és que cada cop amb el mercat ens arriben productes, que és un contrasentit, però hi ha productes que es posen al mercat sense que estiguin dissenyats per poder ser reciclats. Sí. Per tant, estan abocant constantment aquesta fracció que és inaprofitable, a que la fracció resta no estigui baixant, que seria un indicador importantíssim per veure que estem avançant cap al residu zero, i continuem posant el focus al final del tractament, que és l'abocament i és la incineradora, en comptes de fer una aposta efectiva per la prevenció i per la reutilització.
Totalment. Quins serien, diguem ara mateix, diguem el material, el residu, l'àmbit, no? Que més preocupa, que menys reciclatge té per possibilitat natural del material, o perquè la gent és més mandrosa en aquest sentit? No sé.
Doncs, per desgràcia, com que estem tan lluny dels objectius, la veritat és que tots els fluxos de residus són importants. Jo, com a prioritat, sempre diem la matèria orgànica, poder tenir una separació, poder fer un bon compostatge, un bon tractament de la matèria orgànica, i això implica inversió per poder fer aquest tractament de la matèria orgànica i també, òbviament, molta pedagogia, però és que tota la resta de fraccions. Hem parlat dels envasos, hem parlat del tèxtil, hem parlat de paper i cartó. Hi ha un altre element importantíssim també, que és tot el que són els aparells elèctrics i electrònics.
Ja, aquests no els reciclem molt,
Molt, aquí, totalment, aquí estem bastant... Tenim molta oportunitat de millora, que diuen ara,
sí,
amb aquesta fracció,
Perquè no sabem on deixar-los una mica, jo crec. Crec que no... O sigui, bueno, ara estic donant la meva opinió, però com que l'has de portar al punt a la deixalleria. I això és una cosa... que el de portar les coses a la deixalleria costa portar-les, la gent continua deixant allà les coses al contenidor, i quan tens una cosa d'així electrònica no saps molt bé.
Clar, la matèria electrònica és important des del punt de vista de que cada cop en generem més. De fet, ara l'Estat espanyol està, al setembre entrarà al Congrés una nova llei de consum sostenible que el que intentarà és fomentar la reparació d'aquests tipus de productes. És importantíssim portar-los a la deixalleria per poder aprofitar realment els que es puguin reparar i que pugui haver-hi una segona vida, però també hem de pensar que sovint no som conscients de que aquests aparells electrònics contenen una quantitat de matèries que li diuen els experts, matèries crítiques, que són substàncies, materials que venen molt vinculats amb tots aquests conflictes que malauradament estem vivint, aquests conflictes geopolítics, no? Aquestes migracions massives d'aquests territoris que els estem expoliant, aquest tipus de materials que nosaltres els utilitzem per fer els nostres telèfons mòbils, els nostres aparells elèctrics, i que és com aquesta, com aquesta cosa tan crítica d'injustícia social, ambiental i econòmica, que després d'haver tingut tota aquesta vida, aquests productes i els impactes ambientals i socials que tenen, els estiguem malbaratant, deixant-los al carrer, tirant-los, en comptes de donar-li una segona vida, no? Per tant, la recepta és multifactorial, o sigui, per suposat que la ciutadania hem de fer aquest esforç que tu dius, intentar portar-los a la deixalleria perquè es puguin aprofitar, però també des de part dels fabricants i per part de les administracions han de garantir també que aquests productes es recullin i se'ls puguin donar una segona vida. I torno a insistir que ha de ser polítiques que apostin per la prevenció i la reutilització. I això també vol dir posar recursos i infraestructures per facilitar la prevenció i la reutilització.
Molt bé. D'altra banda, sobre les illes, les dades de les illes, hi ha alguna illa que funcioni una mica millor, que diguis, bueno, mira, aquesta, dins de les males dades, no? Destaca per algun motiu.
Doncs la veritat és que cada, com que fem l'anàlisi per cadascuna de les illes, també amb el tema de generació de residus, òbviament el tema de la pressió turística és importantíssima, però ja mirem de calcular l'índex tenint en compte aquesta, no?, aquest impacte amb l'índex de pressió humana, per tant això ho tenim bastant estipulat. Jo no posaria un rànquing d'illes, no?, perquè depèn també, no?, de molts factors, i jo crec que el rànquing el podríem posar per municipis.
D'acord.
Aquí sí que veiem que hi ha municipis que fan una aposta important per millorar el model de recollida i també per implantar instruments que facilitin aquesta bona gestió, no? Ja sigui prevenció, ja sigui deixalleria, ja sigui amb recollides específiques, no? Si volem que els productes es puguin reutilitzar, és important recollir-los de forma amigable, no? De forma que puguis mantenir la seva vida útil.
Clar.
I que facis, municipis que facin realment aquesta aposta per aquest model de gestió de residus, que no és només esperar a tenir el problema, sinó intentar avançar-nos, no?, i mirar que la barca que dèiem abans estigui en les millors condicions perquè no tinguem aquests conflictes.
Per tant, hi ha algun municipi especialment òptim?
Bé, els municipis que sobretot tenim municipis que estan en una recollida al voltant del 60%, tenim municipis a Mallorca, tenim municipis a Menorca que també estan en aquesta línia. A nivell de Formentera ens queda molt per millorar.
No?
Ens queda aquí a Formentera estem estancats a nivell de, no? En els últims anys s'ha millorat, per exemple, en recollida d'envasos, òbviament, i altres fraccions, però ens falta molt l'assignatura pendent de l'orgànica. Ens falta, com tu deies, tenir aquesta deixalleria, no? Nova, que realment aposti per allargar la vida dels productes. I ens manca també fer una aposta ferma per la reducció i per la reutilització.
Clar, entenc que això de la reducció, la reutilització, hauria d'anar acompanyat també de mesures administratives, diguem, una mica més, no sé, és una pregunta, tot i que no ho sembli, més dures, no? Tipus, escolta, no pot ser, no?, que sigui normal comprar-te aquesta peça de roba i que el dia següent estigui trencada o tingui les boletes i l'hagis de tirar. O no pot ser que això et vingui una taronja pelada en un plàstic, no sé.
Sí, totalment. Hem de, necessitem
una mica més.
Sí, actuar sobre el model de producció i de consum, no?
Sí.
El que dius, ens anem sempre al final, quan ja tenim el residu generat, i el que seria realment estratègic, amb visió de futur, és el que tu dius, anar a actuar sobre què posem en el mercat.
Sí.
Hi ha lleis, com la Llei de Residus Balear o la nova Llei de Residus espanyola, que sí que posaven mesures. Per exemple, l'obligació de que la fruita i verdura es vengués sense aquest sobreenvasat, sense aquest plàstic. Però després no s'està complint.
I no
hi ha els mecanismes de control de que això no s'està complint i posar en marxa les penalitzacions, que les lleis sí que les contempla. No? Necessitem que tothom faci la seva tasca perquè realment puguem veure aquesta evolució de les normatives.
Doncs, Rosa García, de Resero, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i per la feina que feu per intentar posar consciència i seny a la generació de residus. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. I jo us convido, si qui tingui interès, avui que és el Dia Internacional Residu Zero, a entrar al nostre web, al resero.cat, i podeu veure cadascun dels 20 i pico indicadors que hem fet, també per les diferents illes, per veure en quina situació estem a nivell de generació de residus i com podem reduir-los.
Fantàstic, deixarem aquest enllaç també al nostre web, Rosa. Moltíssimes gràcies.
Fantàstic, gràcies, bon dia.